snovi od stakla, a mogu da se slome. Neka mi srce pukne sa njima, ne da mi bilo kome. Ako je ona otrov u medu, taj med sam od uvek hteo. I noc onom pravom bolja je nego s pogrešnom život ceo. Rekli su mi nemoj sa njom, rekli su izgubit ćeš glavu, a ja u sebi molim se da su u pravu. U svetu laži i obmana.
Aquest juliol fa 30 anys de la massacre de Srebrenica, del genocidi de Srebrenica, que va consistir, com dèiem, en l'assassinat de més de 8.000 persones d'ètnia bòsnia musulmana en la regió de Srebrenica el juliol de 1995 durant la guerra de Bòsnia per part de serbis de Bòsnia i elements provenents del fins llavors exèrcit popular de Iugoslàvia. Aquest assassinat massiu, el més important des de la Segona Guerra Mundial, que va ser dut a terme per com dèiem, unitats de l'exèrcit de la República d'Esberska sota el comandament del general Ratko Mladic, així doncs per altres grups paramilitars. Des de llavors, des de fa uns anys, des de fa bastants anys, es van recuperant de les fosses comuns tots els cadàvers d'aquestes més de 8.000 persones, les restes òssies d'aquestes més de 8.000 persones que en 10 dies, en qüestió de 10 dies, van ser afusellades. Avui volem recuperar aquesta història, que és història d'Europa, que és història nostra, a un parell de mil de quilòmetres d'aquí, de casa nostra, que m'ho recorda sempre que la guerra és un perill ben a prop nostre.
Svako ponesto od nekoga krije, a mene osjećaj nikad izdao nije. Nek sutra sve do vraga krene.
I ho volem fer amb en Roger Balcells, periodista especialitzat en el món de balcànic, que precisament acaba de tornar de Srebrenica. Molt bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a la ràdio pública de Formentera, per la gent de Formentera i Eivissa. El mes de juliol a Srebrenica sempre d'alguna manera es commemora aquesta massacre. Com són aquests dies en aquesta població bòsnia?
Bé, abans de tot dir que a Srebrenica, que és l'escenari de la matança, després dels acords de Dayton del 95, del novembre, va quedar en zona de República Srpska. Doncs clar, és un memorial, un cementiri de les víctimes bòsnia-musulmanes i està ubicat allà. Aleshores, clar, pots imaginar que, per una banda, la gent que viu allà, els serbis, no els agrada tot aquest moviment i a més tenen com... són negacionistes, jo crec que perquè no poden acceptar el que van fer, però bueno, ells un dia a l'any s'omple allò de moltíssima gent. Ara ja es comença a ser el dia abans, dos dies abans. El dia 11 realment és un caos, perquè és una carretera molt estreta, és com si fos una vall, i hi ha un cementiri immens en totes les làpides. Ara hi ha unes quasi 8.000, encara falten uns 1.000 per enterrar, però són làpides que tots tenen la mateixa data de mort. Impressiona molt, perquè tu vas veient dates de naixement diferents, però totes són el 95, això impressiona. Aleshores, aquests que viuen allà, doncs, evidentment, no els agrada, i és un dia bastant curiós. Normalment fa moltíssima calor, aquest any no tant, aquesta any la veritat és que no feia tanta calor, però la carretera que porta cap al memorial, per exemple, aquests habitants de Srebrenica, de Potocari i Batunac, que són els pobles que et porten, posen les fotografies dels seus morts també. És a dir, el dia 11 posen els seus morts, perquè, escolta, jo també tinc un mort, evidentment que tinc un mort pel dia 11, és el dia de commemoració. Hi ha moltíssimes autoritats, hi ha molt moviment d'helicòpters, de cotxes oficials, de veritat és un dia bastant caòtic, perquè hi ha gent que va allà a recordar els seus morts, enterrar-los, perquè tot el muntatge de redador és bastant caòtic. El dia abans i el dia després, realment és un lloc molt significatiu, molt colpidor, que és un memorial molt ben fet i hi ha hi ha l'antiga edifici de la nau on hi havia els cascos blaus on la gent es va anar a refugiar. Això és una cosa que encara està allà, està tal qual. No sé si la pel·lícula més recomanable és Cuo Vadis Aida, que ho retrata molt bé.
Sí, mira, t'anava a dir, és una pel·lícula que fins fa poc es podia veure Filmin, no sé, actualment no es pot veure. Sí, Filmin encara està a Filmin, doncs...
És molt recomanable perquè t'ubica molt. És exactament així. És una nau industrial enorme, en la fàbrica de bateries, que està en desús, i allà va anar tota la gent refugiada. Sí. Al final, això és quasi el final de la guerra. La guerra va començar a Bòsnia el 92. I llavors, abans del genocidi, hi havia hagut 2 anys de setge. I no ho veiem, això. La gent deia, Srebrenica i a les Nacions Unides. És una zona segura. Però la gent de tots els pobles del voltant anaven allà. I van patir un setge. Setge vol dir que no tenien res. Més de 3.000 persones al principi es van acumulant. I els últims dies de juny, principis de juliol, ja va córrer la veu de que jo segur, va arribar encara més i més i més gent. Va ser en aquell moment quan el Mladic va negociar amb el cap dels cascos blaus i el cap dels cascos blaus el van enganyar.
Escolta una cosa, disculpa que t'interrompi. Sí, si situem-nos en el juliol de fa 30 anys, mos comentes que són 2 anys de setge per part de les forces serbobòsnies, entren allà i hi ha aquesta negociació amb els cascos blaus, que tu dius que van ser enganyats, però sempre, d'alguna manera, s'ha insinuat que, en fi, que més que ser enganyats, van ser, com diríem, convidats a marxar i a mirar cap a una altra banda, sí o sí.
Va haver diverses coses aquí. Els cascos blaus, al final, és una força de pau, és una força d'intervenció. Ja estaven al mig intentant parar-ho tot, però tampoc quan ells demanaven reforços i demanaven que bombardegessin a les polícies serbes, tampoc els van contestar. Va haver moltes coses aquí. Sí. No els hi van fer cas, tenen força de pau, i el Mladic va entrar, i a més això està documentat. Era les poques coses documentades, perquè no hi ha gaire filmació. Els va dir, els civils podran marxar. I aquesta frase dels civils per marxar, clar, qui és civil i qui és soldat. Llavors, ell va decidir que els civils eren els dos i els nens i els homes podien ser soldats. I els va apartar. O sigui, es veuen les autocars que s'emportaven les dos i els nens i anar separant els homes. Els homes, però nens de 14 i 12 anys i vells de 80. Això va ser la clau. O sigui, va separar tots els homes i els va assassinar en freda. O sigui, va ser com... I a més, és el final quasi de la guerra. Ja des del 92, que és molt fort el que va passar.
Jo recordo unes imatges, doncs et diria, que van aparèixer fa uns 20 anys, que eren relativament noves, que eren imatges noves i gravades amb càmera, doncs, a VHS, claves...
Que es veu la data baix...
I que es veuen afusellaments. Jo recordo el vespre que els van passar, doncs, en aquest cas, per un Telenotícies, i que em vaig quedar... Bueno, que em va quedar malament el menjar, no del sopar, perquè va posar el Telenotícies nit.
Aquestes són les imatges que s'han conservat, però hi ha altres casos de que els posaven amb naus industrials i els posaven des de les finestres.
Això és el que apareix a la pel·lícula Cuo Vadis Aida, per exemple.
Això és una de les coses que apareix, però hi ha diversos llocs. Però no oblidem, per exemple, Srebrenica.
Perquè a mi el que em sorprèn, disculpa, és que aquelles imatges que mencionàvem ara, que esmentàvem ara, eren el lots... Molt joves. Eren els lots que no tenien pèls a les aixelles.
No, i molt, molt prims i molt espantats. I més hi ha una que és un simulacre. De fer-se.
És un simulacre, efectivament. Primer simulacre. Encara és més cruel i després els maten.
I després els maten, sí. És terrible. Però Srebrenica és que és una cosa és molt curiosa. Era una ciutat que era una ciutat balneari. I Srebrenica vol dir mines de plata. O sigui, en serbocroat la paraula cerebro vol dir plata. Era una ciutat balneari, era una ciutat que era mines de plata. Era un destí vacacional per molta gent de Iugoslàvia. I ara té aquest estigma. Perquè bueno, es va juntar tot allà. Però clar, hem de pensar que feia 3 anys que això durava. I aquesta gent va anar allà pensant que estan protegits. I també hi ha un altre cas paral·lel, no tan gruixut, però Déu-n'hi-do, que és el de Goraz. De Goraz va passar una cosa similar. Aleshores, ara, avui en dia, també sí que és veritat que hi ha un procés d'identificació de cossos molt punter. És un cas bastant punter al món. Que s'ha pensat que tot el que hi ha un centre a Tuzla, que és una ciutat que està al nord, que van descobrint fosses comuns, van identificant, van agafant mostres d'ADN de familiars i s'ha fet una feina molt, molt important. Però què passa? Que hi ha morts que estan en diverses fosses comunes, perquè quan van veure que els descobrien, els van desenterrar i els van anar repartint. Llavors jo conec un cas que vaig conèixer personalment, en un camp de refugiats de Mihajlovice, que estava muntat allà, d'una persona diu, ens van avisar que havien trobat un tros del meu pare. I el vam enterrar. Molt bé. Al cap de 3 anys els van avisar que havien trobat un altre tros. I van tornar a anar i van tornar a enterrar. I la tercera vegada, però vam dir, ja prou. És molt fotut, això, d'anar enterrant. Aquesta gent almenys ha fet el dol, almenys ha començat a passar pàgina. Però els que no han trobat encara els seus estimats, això és molt dur.
No, no, i que anar entrant algú per fascicles, no? O sigui,
sí, és
increïble. Escolta, qui du a terme aquestes tasques de recuperació, d'exhumació de cadàvers? Qui ho financia? Qui se n'ocupa?
Sí, això va ser una part dels acords de Dayton, que es van signar el novembre del 95. Es van negociar a 3 bandes a una base militar als Estats Units, entre el president de Croàcia, de Bòsnia...
Franco
Tudjman, l'Izetbegovic, que és de Bòsnia, i el Milosevic, que és el de Sèrbia. Mm. A aquest moment, Estats Units i Rússia, Anglaterra, apretaven molt perquè es fes això.
Crec que no en queda cap de viu, no? D'aquests 3?
No. El Milosevic va morir a la presó, a la Haia, abans de ser jutjat, i se veu que és mort, el Tudjman també. El Tudjman és el de Croàcia, que també és millor, però per fer una idea, l'aeroport avui en dia de Zagreb porta el nom de Franco Tudjman, que també Déu-n'hi-do.
També Déu-n'hi-do, sí. Sempre parlem de... En aquesta pel·lícula, en aquest conflicte, diríem, en la visió de bona part d'Europa, en aquest cas, els dolents, com a únics dolents, que Déu-n'hi-do han quedat els serbis, no?
Sí.
Però
sí.
Que mai recordem, doncs, que els croats també van fer molt de les seves, i els borges musulmans, doncs, una miqueta, però menys, potser.
Bueno, els borges pensa que van tenir un embargament d'armes, i com que veníem de la guerra de Croàcia, la comunitat internacional, com va començar tot, hi havia un embargament d'armes, perquè no, en teoria no n'és a més. Però clar, els serbis tenien el recolzament de l'exèrcit iugoslau, que era un dels més potents del món.
Clar.
I els bosnis tenien una escopeta de caça.
Sí, van
patir moltíssim. I tot i així, van resistir al 16 de Sarajevo, que això és un altre tema, però sí, una cosa impressionant, van resistir, perquè la gent que defensa casa seva està més motivada que la gent que ataca. Això és un altre capítol. Llavors, avui en dia, nosaltres vam anar i anem cada any, nosaltres estem una ONG que és el Trencalòs, que va fer feines de cooperació, de rehabilitació d'un poble musulmà enmig de la República Srpska, i anem allà com a acompanyar-los, més que res, a recordar-ho, acompanyar-los. Ja et dic, el dia 11 normalment no hi anem, aquest any vam anar el dia 9, el dia 9, dos dies abans, va estar molt bé, perquè veies tot el muntatge, però almenys em pots passejar, pots estar amb ells, perquè a mi també es desborda. I vam estar a casa d'una persona que va aconseguir fugir. O sigui, hi ha uns quants que van decidir fugir per les muntanyes, amb unes temperatures infernals, però van anar caminant fins a Tuzla. I hi ha un camí en una casa que hi ha un senyor que vam anar a veure. No, ho vam dinar amb ell i ens va explicar com va aconseguir escapar-se. I és impressionant, perquè el tio diu, és que menjàvem menjar d'animals, és que menjàvem res. L'aigua dels rius està enverinada, no volíem beure l'aigua dels rius. Ens matàvem pels boscos. I va estar com 10 o 12 dies caminant per les muntanyes. I aquest va aconseguir fugir. I llavors això també hi vam anar, acompanyar. Nosaltres anem a acompanyar, a escoltar-los, a abraçar-los. I són molt hospitalaris. Pensa que érem 20 amb una menjadoret i ens van donar de tot. Molt amables, i són gent que necessiten que els hi facis cas, que els escoltis, i anem cada any nosaltres. I bé, què els hi pots dir? Una persona que ha patit això, però bueno, ells t'ho expliquen, no cal ser gaire incisius, ells els agrada explicar-ho. Més que preguntar-li com ho vas passar, és escoltar-lo.
Clar, això ha quedat en territori...
Sí,
de majoria sèrbia, en aquest cas, doncs, potser la Sèrbia més bel·ligerant.
Digue'm. La proporció és bastant esclavidora. O sigui, al principi, abans de tot això, la proporció era 8 bosnis musulmans per 2 serbis, i ara és el contrari. És un bos musulmà per 4 serbis.
O sigui, hi ha hagut una d'alguna manera,
una neteja
ètnica que no... Sí. que efectiva, bueno, no? O sigui...
Bueno, clar, molta gent diu que no vull tornar ja.
Ja, clar, aquí mos rematem a la... No volem fer cap spoiler, però l'escena final de la pel·lícula, no? Quan Naida sí, torna, troben, Naida sí. torna a casa seva i veu que està ocupada sí. per un dels que... Sí. Per un clar. Dels butxins de la seva família.
Bueno, perquè hi ha molta gent que, o sigui, ha passat 30 anys. Si algun perpetrador el van condemnar, ja ha sortit. I hi ha molts que no els van condemnar mai, perquè era, evidentment, el Mladic, el Karadzic i tots aquests, però els que van executar, els soldats, hi ha molts que no els han condemnat mai. Llavors se'ls troben i conviuen amb ells. Mm. Sí. La guàrdia de tràfic, els que estan vigilant el tràfic, estan molt agressius, perquè... Són ells.
Ja, ja. Això és el que volia preguntar. La població sèrbia, d'alguna manera, ha fet algun tipus de feina de contrició, de teràpia o de procés de catàrquic, de dir, escolta, la vam cagar, vam ser uns animals, ens n'empenedim, o segueixen no. amb els ulls injectats d'odi?
Bueno, jo diria que hi ha un tema generacional important. O sigui, la gent que va patir la guerra per les dues bandes tenen les seves experiències, els seus traumes. I aquests és complicat, perquè no hi ha hagut cap mena d'assistència psicològica ni suport psicològic. Hi ha hagut inversió en refer cases, inversió en educació, però aquesta gent té el trauma i el porten com el porten, cadascú el porta de la seva manera. I fumen molt i beuen molt i, doncs, clar, hi ha de tot. Sí que els més joves sí que s'esforcen molt en que això no els afecti tant. ¿Vale? I jo crec que ara, avui en dia, a mi fa ballar més al cap el tema com la propaganda, les fake news, com calen. I si tu et van dient tot el dia que tu et van agredir, que l'OTAN et va bombardejar, que el genocidi no existeix, clar, això va calant, això és punyetero. Però i que també hi ha més problema de futur i de que el país és molt disfuncional. La manera com està estructurat en tres entitats, o sigui, la República Srpska, la Federació Croata Musulmana, hi ha un districte petit, que és un Brčko, i llavors eleccions rotatòries, és molt disfuncional. I crec que els hi fa patir més el futur laboral dels seus fills i la corrupció. Això sí que... L'altre és com, clar, són traumes que van tenint que no arriben a les mans, però l'altre dia un senyor en un pàrquing a Sarajevo em va dir la guerra no ha acabat, simplement no ens tirem tiros, però la guerra no ha acabat. El tio del pàrquing que em cobrava el meu cotxe. Diu, la guerra no ha acabat, simplement no ens fotem tiros. Bueno, hi ha cosetes, es putegen entre ells, és dir, no et dono feina perquè ets així, no, si no em votes no treballaràs, el tema universitari està molt, molt corromput. Això és més greu, crec jo, que tot el que va passar. El país ha de funcionar, home. L'autopista està a mitges i tot està com per fer. No pots pagar amb targeta als hotels. Collons. Va, tu vas a un hotel reservat per Booking i no et deixen pagar amb targeta, vol dir que no ningú paga impostos aquí. Això crec que és més greu, perquè al final el país ha de tirar endavant. Està a la Unió Europea.
Quan parles de país, parles de Bòsnia o de...
Bòsnia, d'acord. Llavors, Sèrbia, clar, com que ells van tenir això, després del 99 encara van tenir-ho a Kosovo, no ho direm, que Kosovo va ser molt gruixut.
Sí.
I ells diuen, a banda de víctimes, ens van bombardejar l'OTAN, no? I van bombardejar l'OTAN perquè és que des de l'any 91 que estaves aquí tot en animalades.
Ja.
Hi ha gent que ho entén i que ho veu i que lluita i que no està d'acord. Si hi ha molta gent a Sèrbia, i també he viatjat bastant per Sèrbia, que van ser activistes, se'n van manifestar. Però, bueno, l'actual president de Sèrbia, es diu Vučić, era el ministre de propaganda amb el Milosevic.
Bé, jo recordo quan d'acord, quan els bombardejos de Dotan i quan el tema de Kosovo, gent molt coneguda a nivell internacional, des de Emir Kusturica o Vlade Divac, exjugador de bàsquet, tots sortien en manifestacions per recolzar una miqueta, bueno, diríem, el govern serbi davant de l'agressió, diríem, del que és una agressió de l'OTAN i perquè Kosovo era part, doncs, del seu territori històric, no?
Kosovo és un altre meló, que potser ara no cal obrir, però ells consideren que és l'origen de la pàtria Sèrbia, llavors és quan no ho reconeixen, etc. Però, evidentment, si tu, el teu país ha fet tantes atrocitats, pots pensar, som els dolents o ho justifiques. I la propaganda realment cala. Sí, també. Les xifres de morts del bombardeig de l'OTAN. No, només van ser 5.000. Doncs no, van ser 400. ha calat la brama de que van ser 5.000. Van ser 400, que són molt 400, evidentment, però dir que la propaganda és punyetera, és punyetera. Ara, et repeteixo, el president actual de Sèrbia era ministre d'Informació amb Milosevic. És un tio que aquest, tenen les manifestacions últimament d'estudiants tremendes. Aquí el tema és la corrupció.
Escolta, ja per anar acabant, que estem fora de temps, volia demanar a Sèrbia, actualment, de vegades la gent... hi ara mateix hi ha unes situacions de cert tumult, de certa protesta cap al govern actual, però a més hi ha una qüestió geopolítica, que és que Rússia hi té els seus tentacles allà, en un moment doncs, que geopolíticament Rússia és un país, en fi, que es té una guerra amb Ucraïna, que la gent li té por doncs, a la frontera immediata i que ens estem rearmant en part per temor a Putin. Quina és la relació, pel que tu pots veure, entre la població, la ciutadania sèrbia, l'estat serbi i Rússia? És tan fluida com ens fan creure?
Bé, tu pots veure el centre de Belgrat, els quios, pots veure les samarretes del Putin, i jo pots veure samarretes russes. Tradicionalment, pensa que Iugoslàvia ja era el líder dels països no alineats, que Iugoslàvia no volia ser ni del Pacte de Varsovia ni de l'Oest. I el Tito ja jugava al doble joc. I ara fan el mateix. O sigui, fan veure o tenen afinitat religiosa, ortodoxa, històrica amb Rússia, però alhora vull entrar a la Unió Europea. O sigui, les autopistes de Sèrbia, moltes les finança la Unió Europea. O sigui, fan aquest doble joc. Evidentment que, clar, tu estàs al mig i és la puta de Ramoneta, vas negociant. I ara... Però sí que hi ha certa simpatia, el que passa que últimament hi ha hagut molta gent de Rússia que ha anat a l'estat, molta gent que ha marxat per la guerra, hi ha una inflació tremenda per culpa d'això, però bueno, tenen afinitats, o sigui, l'alfabet cirílic, la religió, històricament, sí, hi ha afinitats. Bueno, l'OTAN em va bombardejar, Rússia no em va bombardejar. Sí, Però també volen ser europeus. Ai, ja acabem. Juguen aquest doble joc.
Deixem demanar-te, per acabar, un llibre sobre el conflicte doncs, de Iugoslàvia, sobre la qüestió doncs, de la guerra de Iugoslàvia, perquè tenim, per exemple, doncs, un clàssic, en aquest cas, d'Ivo Andrić, que sí. un pont sobre el Drina, però hem d'anar doncs, a 80 anys enrere i que ja ens posa les bases del que és doncs, diríem el mosaic cultural que és a Iugoslàvia. Però no sé si... O jo, per exemple, llegia Limonov, en aquest cas, a Carrer, que també explica molt bé el setge de Sarajevo.
Home, és ruixut aquell.
És ruixut perquè ell parlava, doncs, no ho acaba d'admetre, però ell era un d'aquells que...
Anava a disparar,
no? O sigui, en el setge de Sarajevo es comercialitzava la possibilitat doncs, anar a disparar als civils de Sarajevo des dels turons, no? Però no sé, recomana'ns un llibre per a...
Sí. Hi ha moltíssims, però ara em ven al cap dos. Hi ha un que es diu Sarajevo, amor meu, que és una entrevista amb un general serbi que no va voler bombardejar la ciutat. Ell era el cap de la regió militar a Sarajevo, de l'exèrcit iugoslau. I quan va començar tot, es va negar a atacar la ciutat i es va convertir en defensor. I és un tio molt, molt carismàtic, que després va fer una fundació. Sarajevo, amor meu. Molt recomanable. Després hi ha un altre que ha sortit fa poc, que es diu Papallones Negres, de la Cristina Morris, que també està molt bé, perquè ho explica molt bé el setge, el punt de vista més familiar. Està molt ben escrit i és molt fàcil. Aquests dos... hi ha per ubicar-se aquí. Després n'hi ha moltíssims més, però després Plegària en el Asedio, que és més gru, hi ha moltíssims. Però jo em quedaria amb Sarajevo, amor meu, i Papallones Negres.
Un plaer haver-te escoltat aquest matí. T'agraïm molt a Roger Balcells, periodista especialitzat doncs, en el món balcànic. No sé si xerres una mica de serbo-croat.
Sí, ho estic aprenent, sí.
Molt bé.
Doncs, és complicat,
Sí, segur que ho és, una llengua eslava. O sigui que moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa. Molt bon dia.
Molt bé, encantat, un plaer. Adéu.